començo ja, val? Perquè aprofitem la Montse. Em veieu? És que tinc la sensació que estic enfonsada aquí dintre. Però em veieu, no? I em sentiu, també. Val. Doncs ara que em veieu i sentiu, bueno, abans que res, donar-vos les gràcies, sobretot a l'aula, i sempre li repeteixo al Ramon que és admirable el que esteu fent. En un moment en el que tothom tanca les sessions i no hi ha les activitats presencials, vosaltres les feu, sigui com sigui, però les feu. I això jo us dono les gràcies. Gràcies per la invitació i molt, molt feliç de dir-vos que és una felicitat enorme, encara que siguem poquíssims, poder estar amb vosaltres, perquè fa molt de temps que les activitats presencials no les faig, no es poden fer. Llavors, molt feliç i amb moltíssimes ganes de que us agradi la sessió d'avui. Gràcies, Ramon, per les teves paraules. Un petó i una abraçada. Comencem. Vaig comentar al Ramon que el que faria seria, farem una espècie de recorregut cronològic per la vida de la Montserrat i també anirem alternant alguns de les seves àrees, de les seves peces més conegudes. Començarem ja molt al començar des del principi, ja veureu que farem alguns petits salts, però sobretot faré el que sí, intentaré que sigui ella, la Montserrat Cavaller, i les persones que estan al seu voltant les que expliquin com és aquest treball seu, perquè tal com vaig titular el treball és la bellesa de la seva veu. La seva veu és d'una bellesa extraordinària. Poquíssimes sopranos han tingut la capacitat que ha tingut ella, la delicadesa, la tendresa, la força i tot això, sense perdre la, diguem-ne, l'amor per l'òpera, que això ella ho transmet a tothom. Comencem per ordre i anem al primer fragment on ella mateixa explica el que suposa per ella el que és la música. Com la defineix?
La música es magia, y es cierto. Las personas que tenemos el privilegio de vivir con ella, es algo muy especial. Cuando suena la melodía o coges una obra que no conoces, te sientes al piano y empiezas a tocar, de repente esa música parece como vitaminas que se ponen en los ríos de tu sangre y circulan por todo tu cuerpo, te envuelven. Es como un estallido de repente, ¿no? Es algo... Es muy difícil de explicar porque la gente puede pensar, ¿pero qué está diciendo, Montserrat? ¿Qué está diciendo? Pues estoy diciendo que beber la música es lo mejor de la vida.
Oh, my God.
sembla ser que aquesta gravació és de les primeres que hi ha, és de l'any 1966, i ara passem lo que us passo ja una mica l'origen de la seva vida. Tothom sap, i ella mai s'ha amagat, que era una família molt pobra, que no tenien diners i que bueno, van necessitar molta ajuda. Aquí parla del pare, parla dels somnis, parla, això aquí no surt, però ho hem comentat ara amb aquesta noia que ha vingut, que ells van treballar en una fàbrica de mocadors. Ella ho explica sempre, diu, aquesta gent m'estimaven molt, tenien molta pietat de mi, perquè jo no tenia ni idea, però en canvi m'estaven recolzant sempre. I us passo aquests orígens, i hi ha una persona que és importantíssima a la seva vida, que segurament la va ajudar a ser molt en part tot el que és ella després, que és una professora, que era una senyora que va exiliada, que es deia Eugènia Kemeny, que li va ensenyar, sobretot a ella i als seus alumnes, tècniques de respiració. Però les tècniques de respiració passaven per gimnàs, els feia fer submarinisme, els feia fer de tot. I aquí, aquesta senyora, veureu després, si ens hi fixarem, veureu de quina forma ella és capaç de cantar, com si tingués, jo què sé, com deia un senyor, una bombona d'oxigen a l'esquena, no? Una altra bombona. Us passo aquesta part que us he dit. A veure si aquesta ens va.
Y cuando tuvimos la desgracia de que nos invitaron.
Perdón, ¿eh?
Esta es la ciudad donde nací. La ciudad de Barcelona, mi ciudad.
Era todo el mío, mi amor. Cuando la llamaba.
Mi padre nos traía a pasear cerca del mar, que era su obsesión, y la nuestra también, y nos llevaba al rompeolas. Y yo recuerdo que papá nos decía, un día cruzaremos este mar, este océano, y nos iremos a América. Después, cuando he cruzado tantas veces este mar, me daba como una inmensa emoción el recuerdo de todos los viajes de fantasía que hacíamos con mi padre. Estábamos después de la guerra pues en una situación difícil, pero sin embargo una situación agradable, porque les habían dado lo que les habían quitado durante la guerra civil a los abuelos. Yo tenía 6 años cuando vinimos y yo escuchaba en una gramola blanca esos viejos discos que papá tenía y que ponía siempre porque les encantaba la música. Y aquí es donde precisamente yo canté en una fiesta de Navidad. El aria de Madame Butterfly, que escuchaba siempre, lo cantaba sin letra o repetía la misma palabra anterior, un bel di vedremo, 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 vedremo. Y creo que ahí fue el momento en que ellos decidieron que yo debería estudiar música. La primera vez que vine, asistí a esta clase. Y en este piano es donde nos hacía vocalizar doña Eugenia Kemeny. Al principio, pues, estuvimos 8 meses haciendo solo gimnasia. Algunos alumnos se fueron, otros pensaban, no venimos aquí para hacer ejercicios de submarinismo o de correr o de natación, sino para... Pero ella sabía lo que quería desarrollar el pulmón al máximo y la musculatura para después poder dar un apoyo al sonido.
Aquesta senyora, ja veureu després, que és importantíssima pel desenvolupament del seu cant, i hi ha una altra persona que és molt i molt important, que és una altra professora que es diu Conchita Badia. Aquí us passo res, un petit fragment. Ells mai se n'han amagat, que els van treure de casa perquè no tenien diners, i diu, mira, el pare ens deia, anem a la plaça Catalunya, que allà almenys veurem les estrelles. també és conegut que ells van demanar ajuda a la família Bertran, que eren uns potentats de Barcelona, que van creure molt en ella i, sobretot, el més important aquí, en aquest principi d'ella, del començament, és aquesta senyora, Conxita Badia, que va creure molt, molt en ella i li diu coses tan precioses com que li ensenya a cantar amb l'ànima. Per això, segurament, hi ha cantants que ens arriben i altres que no hi ha res a fer, no? I la Montserrat Cavaller s'ha de reconèixer que ens quedarà frapa tot el que ella fa. Us passo aquest fragment, que és molt bonic i és molt important, també.
Y cuando tuvimos la desgracia de que nos invitaron a dejar la casa porque no podíamos sufragar el gasto del alquiler, veníamos aquí a estos bancos de la Plaza de Cataluña a sentarnos. Mi papá decía que gracias a esto que nos había sucedido, teníamos la inmensa suerte de poder ver anochecer y de poder ver amanecer. Y ese cielo estrellado, si estuviéramos durmiendo en casa, no lo veríamos. Eran unos seres maravillosos y extraordinarios. De ellos aprendimos a vencer los obstáculos. Y es como un homenaje a su memoria a los dos, por el gran esfuerzo y por la gran voluntad y devoción de convivencia que tenían con todos los seres que les rodeaban.
Tenía que dejar los estudios por falta de medios económicos y estaba trabajando. Y el hermano de mi madre, que era vigilante nocturno, le dijo que por qué no escribíamos a una familia de Barcelona que amaban mucho las artes.
Fueron madre e hija, y mi hermano, sin oírle la voz ni nada, dijo que le ayudaría y que le daría tanto al año lo que hiciera falta. Entonces Ana, la madre, que era una persona estupenda, dice: no, señor Bertrán, dice, usted no sabe lo que es pasar hambre. Si tenemos un sobre con dinero, igual nos deslizamos a usarlo para otra cosa.
Dice: ¿cómo quiere que lo haga? Dice: que pague usted directamente a los maestros y al conservatorio. Por el motivo que fuera, él dijo que sí.
Estuve estudiando 10 años todos los días.
Y en este momento yo quiero dedicarle un recuerdo muy especial a esta mujer que supo imprimir a su sabiduría la enseñanza de la técnica de una forma tan especial que hizo posible que en cualquier registro y en cualquier estilo de compositor el sonido surgiera natural, sin ningún esfuerzo, como si hubiera sido creado para eso. Y lógicamente eso pocos maestros lo consiguen, pero ella lo consiguió. Muchas gracias, Eugenia.
Así pasó un tiempo hasta que los Bertrán me invitaron a ir a una torre que tenían, porque había una señora, decían, que cantaba muy bien, que tenían mucho interés en que me escuchara. Entonces yo fui a la torre con un miedo espantoso. Me entraron en un salón que había 4 pianos. Entonces empezaron a venir toda la familia y Conxita Badia. Conxita Badia era una persona tremendamente respetada. Era alumna predilecta de Enrique Granados y también había conocido mucho en su época en la Argentina a Manuel de Falla.
Mamá va tornar i va tornar entusiasmada. Diu: avui he sentit una veu, noies. Una veu extraordinària. Però ella va veure de seguida que la veu de la Montserrat era per cantar òpera. Però creia que era molt important que la persona, encara que es dediqués a cantar òpera, també sapigués dir bé el lit, perquè això era una manera de preparar l'altre.
Però m'ensenyava a cantar amb l'ànima. No m'ensenyava a cantar amb la veu. I ella sempre em deia que els compositors expressen la seva vida i els seus sentiments en les notes que escriuen. Diu: tu no els pots pas trair. Em va inculcar l'ànsia de descobrir i l'amor a Strauss. Ella sempre deia: és com un mar, és com un immens mar, un immens oceà, sí, que té les tormentes i té les paus i els colors profunds.
I em deien, com a persona, no com a cantant, has de fer cas de les inquietuds de la vida ni dels moments difícils, perquè això és l'escola, és la millor universitat que podem tenir, em deien. I aquesta universitat l'has d'aprofitar, perquè això és la sabidoria pel demà.
Aquestes dues persones són importantíssimes. Ella treballa 10 anys, és una treballadora incansable, bueno, sempre està treballant, i ara anirà a Bremen, a Basilea i a Alemanya. I allà ja sí que amb aquests anys allà ja consolidarà tot el seu treball i ja començarà a sortir al món. Una pregunta, ho sentiu bé? Perquè jo no sé si amb l'ordinador meu em ressona. Ho sentiu, tothom ho sentiu bé? Val, perfecte, perfecte. Doncs us passo ara ja aquest moment on ella se'n va a Bremen i se'n va després a Alemanya, com us deia. Si us sona, la música que sentireu al principi és la Bohème, que la Bohème després la canta molt i molt bé, i aquesta mateixa Bohème després la contractaran per anar com us deia, a Alemanya.
7:15, perquè a les 8 tenia que estar en Hanro. Mi hermano también para ir a la escuela universitaria que iba aquí, y después mi padre también para su trabajo. Y yo era la que salía más tarde porque los ensayos empezaban a las 10. Aquí encontré un ambiente cálido, familiar. Todos los colegas, la gente que trabajaba en el teatro, miraron de ayudarme. No hablaba una palabra de alemán entonces y me traducían las obras, me enseñaban a pronunciar. No suele encontrarse en los teatros esa atmósfera tan familiar, como de un team junto para que una obra salga bien. En el rol de Mimi obtuve mi segundo contrato, el cual me llevó todavía más lejos del calor del Mediterráneo. Y la Bohème me llevó al frío del norte de Europa. Y llegué a Alemania, en la ópera de Bremen, donde me ofrecían pues partes adecuadas a mi voz. Aquí comprendí que cuando se cantaba la Traviata, como hice por primera vez, por ejemplo, o el Trovador, obras que nunca había hecho antes, se necesitaba una preparación distinta. Y aunque tal vez no había la ilusión y el romanticismo que había en Basilea, sin embargo, aquí era la disciplina. De todas maneras, la época de Bremen me descubrió algo que yo ignoraba. Y es que Alemania es el centro europeo, el corazón europeo de la música. Y yo creo que si pude ir después por todo el mundo como fui, fue porque mis principios de ese gran repertorio que conseguí entre Suiza y Alemania eran de una base tan sólida, no solo técnica en el canto, sino también en el conocimiento musical.
A very long and slowly growing process, and she's taken that time, and she's still going, and everything she did, every station in her career has been admirable for its own qualities.
There were just no limits to just No limits. She did it all.
Por ejemplo, Hermione.
Turned that she did in San Francisco.
Lucrezia Borgia in Carnegie Hall.
The Requiem of Verdi.
Rossini's Viaggio a Reims.
Sappho da Pacini.
Traviata. Pagliassus.
Adriana Lecouvre. Lucia della Memur.
Una forza del destino.
Maria Stuart and Roberto Devereux.
Sus Wagner. Sus Strauss.
The Zarzuelas and the songs and the leader and the literature.
Da Mozart a Rossini a Verdi a... al repertorio tedesco, anche tutto quello che cantava era lei, no? E lei.
Es gibt keine zweite Sängerin, die von Norma bis Isolde, von Bona Elvira, ihr Debüt in diesem Haus, über die Salome, Tosca bis zu Sieglinde in ihr Leben gesungen hat. Das ist absolut einmalig in der ganzen Musikgeschichte. Und das auf diesem Niveau.
Anirem veient, però si us hi heu fixat una mica ja, fixeu-vos que la seva veu, ella tenia aquest do i aquesta capacitat de aprimar-la i afinar-la d'una manera extraordinària amb aquesta delicadesa. I a la vegada també era la reina, i diuen que difícilment se l'ha superada, la reina de lo que és del legato, de anar cantant, encadenant les paraules i les frases gairebé sense agafar aire. Ara faig un incís a la seva biografia i us poso un fragment del trobador que veureu això precisament. Fixeu-se, sobretot cap al final, quan ella està cantant, com allarga la veu, que gairebé tots els que estem aquí ens quedarem sense aire només de veure l'esforç que fa, bueno, que sembla com si no li costés res, no? I aquí és on us deia que aquestes dues mestres, sobretot la primera, que li van donar aquella gran base, molt segurament la va ajudar, a més de tot aquest repertori que ha fet i aquest treball tan sòlid que ha fet a tot arreu, no? Però fixeu-vos en aquest final, us quedareu sense aire, del trobador.
Thank you.
impressionant, no? És que és increïble. Vull dir, això ho fan, vaja, crec que poques sopranos, eh? Tenia aquest do i més aquesta manera que si us heu fixat com a prima la veu i com la va allargant i allargant, no? Amb això ha sigut una mega crack. I, bueno, tornem a la cronologia. És l'any 65 i ella explica com coneix el marit, d'una manera molt, molt divertida.
Y la tercera ópera que hice fue la que cambió mi vida. Fue Madame Butterfly. Aquí fue donde me besó mi marido de una forma que a los 6 meses me casé con él. Yo creo que soy la única Butterfly que realmente se ha casado con su Pinkerton. En un momento de la ceremonia me sentí como aislada, como flotando, como si me fuera. Miraba a la Virgen, escuchaba la voz del Padre Escarré muy como lejana, como si me fuera a marear, pero sin embargo estaba viviendo ese instante tan maravilloso. No hay nada en el mundo que pueda hacerme olvidar la emoción de ese día ni la felicidad que sentí, porque cuando salíamos yo le dije a Bernabé: ya soy tu esposa. Y él me contestó: no, Monse, ya somos un matrimonio. Y eso es mucho más que ser una esposa o un marido.
I was scheduled to sing Lucrezia Borgia, and very happily I was having a baby then, and they got Montserrat to come in. Nobody knew her.
Fue mi primera actuación en la ciudad de Nueva York.
I was in the lobby and there were tens of people selling their tickets because Marilyn had canceled. Finally, we all get inside and we're awaiting the performance, and the performance begins. I slumped in my seat. it was incredible. I never thought I would hear singing quite like that. It was just you had to be there to believe what you were hearing. Your ears, you couldn't believe your own ears.
One of the greatest overnight successes ever, that she just took New York by storm. And if you can do that, then you're in this country. That's...
Bueno, estem en el primer èxit, l'èxit que hi ha la porta, diguem, a la fama mundial, que és Nova York. I a partir d'aquí ja, això és l'any 64, i a partir d'aquí ja és imparable aquesta carrera. Ara, aquí estàvem sentint un trosset, us el posaré sencer, no, el tros que es conserva, que no hi ha en les gravacions, ja veieu que no són gaire bones perquè són molt antigues. Ella està cantant Lucrezia Borgia, precisament sempre cantava òperes bastant, bastant difícils, i aquesta és una òpera tampoc no molt coneguda. I com que està substituint a la Marilyn Horn, i ella crec que no podia, ella canta aquesta òpera, i ara us poso res al fragment perquè el pugueu sentir, que és molt, molt, molt bonic. Molt.
Thank you.
ja heu vist sempre, sempre, aquesta finura, finura a la veu i sempre aguantant la nota d'aquesta manera. Si us queda algun dubte de lo que és un piano, un pianíssim, perquè és de les coses que sempre, sempre es parla d'ella, que ella era la reina dels pianíssims, és sobretot això, aquesta manera de primar la veu amb aquesta elegància i amb aquesta finor. I ara us posaré un exemple on els, diguem, els grans cantants us explicaran d'alguna manera com defineixen ells aquests pianíssims, aquest art en mayúscules que ella va abordar.
Hay algo que rompe las reglas de la física. Montserrat Caballé es una cantante donde el dominio de un instrumento y la capacidad de hacer música al mismo tiempo va contra la naturaleza.
Montserrat's sound is legendary, and I do think that on top of that wonderful natural gift that she had, she worked very, very hard.
Flotar el sonido de Montserrat, esos pianos, esas frases donde parecía que podía cantar tres páginas sin respirar, con un hilo de voz, pero que era de una belleza que te llegaba profundamente.
Her wonderful vocal ability, her fabulous floated piano top notes, something we don't hear often enough these days.
In history that could match hers, because it's not just the fact that it's soft, it's the fact that there's something in the color and in the sound and the way she produces it that is pure magic.
It carried you away, it transported you. It really did. It was a very special sound. Very special.
Bueno, i avancem. Us poso un fragment. Aquí ja heu vist el que expliquen d'ella, ja heu vist també aquesta obra, que és Roberto de Veré, com ella la canta, no? Ara us poso el fragment del final de Norma, de Bellini, que és un fragment que jo crec que tots ens emocionarem perquè veritablement el que explicava jo al principi de que aquella, que la professora li ensenyava a cantar amb l'ànima, aquí ho podreu veure clarament. Al final de Norma, us ho resumeixo, és aquella sacerdotessa, que suma sacerdotessa, que ha trencat els vots de castitat, s'ha enamorat del cònsol romà i ha tingut dos fills amb ell. Evidentment, això és un crim gairebé per la seva gent, no? I l'han de castigar. Però ella demana al seu pare, que la perdoni, no només amb ella, sinó als fills. Després, com a la majoria de les òperes, acabarà malament i ella i el Polione, que és el cònsol romà, acabaran a la foguera. Però aquest moment, que és tan brutal, on ella la Montserrat Caballé està demanant perdó al pare, és que, bueno, et fa saltar les llàgrimes, perquè ja us hi fixeu també amb això, com ella es va acostant, com ella va afinant la veu, a la vegada crida d'una manera agònica demanant perdó que el pare abans de morir que li demani perdó, no? Hi havia algú que deia s'ha de tenir el cor de pedra per no plorar davant d'aquesta actuació tan i tan magistral. Us passo aquest fragment que trobo senzillament extraordinari, és la norma de, que sempre en parlem també, és la norma d'Orange, que ja veureu, també la gravació és antiga, és l'any 74, veureu que hi ha el vent, però és un vent que tots els elements que semblaven anar en contra, aquells dies van anar a favor. Això després ho veureu més clarament en un altre fragment que us posaré. Ara us poso aquest moment del perdó, que és, traieu els mocadors, perquè de veritat que conmou, eh?
Thank you.
interpretació d'Orange va ser un autèntic miracle. Després tindrem ocasió de veure un altre fragment. Ara, potser per treure tant dramatisme i perquè no ens feia falta que aquesta òpera l'acabessin tan malament, haguéssim pogut acabar amb el perdó, però bueno, això és el que acostuma a passar, no? Res, posarem un moment només per treure dramatisme, perquè veieu que els cantants, fins i tot la Montserrat Caballé, tenen els seus moments d'intimitat en públic d'una manera inesperada, no? Però, bueno, és un fragment molt divertit i que ell el resol molt bé. Ella i el Carreras.
Carlos fue al estudio del maestro Puig para audicionar a una soprano.
Això us ho salto perquè tinc...
Va passar un petit accident. Vaig perdre una arracada molt llarga. I m'estava fent un petó apassionat. Em va caure l'arracada aquí dins. I de sobte vaig sentir la seva mà buscant l'arracada. Vaig fer així i em va dir, l'arracada. I jo li vaig dir, gràcies.
Nel terzo palco a destra. E poi...
Coses que passen en directe, però que Déu-n'hi-do, ho resolen bastant bé. Se'ls escapa el riure, però se n'en surten bé. I bueno, ara un altre també, dels, diguem, seguint una mica aquesta part cronològica, també s'ha de remarcar el que diguem, el gran cop o el gran moment que va ser de les Olimpiades, el treball conjunt que van fer ella i Alfred Mercury.
Many people's lives changed because they knew Monse and because she inspired them to have the strength to do something that hadn't been done before, as she herself did, I think.
For the opera world has been a revolution, a real revolution.
It's amazing how we now go into opera, forget rock and roll.
Solo lei poteva fare una cosa così, una cosa unica, no? Con questo spirito che ha sempre avuto.
Fred saying to me, well, he said, I can't go on stage and do my usual, you know, this because, you know, she's opera singing now, maybe I better tone down the act a bit, you know. And, of course, what he temporarily forgotten was this was an operatic diva. When she went on stage, she was like a bloody volcano. She just went, wah! And as soon as she started, he looked over at me and thought, bloody hell, I've got competition here. So that, and it was actually quite a fiery combination.
He was telling me that, you know. I am seropositive, he says, and I developed the illness. I says, but you are so strong, and you sing like you sing, and yes, I still can do it, he says. Comes a moment no more, and I know that. And I want you to know, because it's my duty to tell you this. I say no, it's not duty. But I am very thankful that you have told me, because that means I have your friendship, and this is most important as anything to me.
Això ho havíem de posar, perquè va ser molt, molt, molt important per Barcelona i per donar a conèixer, no?, aquesta part també. Us hi torno a posar un altre exemple de la seva gran habilitat vocal, no?, que és el Vici d'Arte de Tosca. És un moment, és en concert el que els he preparat, és un moment en què Tosca està trista, està demanant a Déu que com és que li toquen totes les desgràcies amb ella. I segons el doctor Alier, ella també és de les que millor ho ha abordat, i amb aquesta delicadesa i amb aquesta gran habilitat que hem pogut veure que té quan canta i quan respira. Aquí ens tornarà a passar el mateix. La majoria de les cantants, al final del Vici d'Arte, han de cantar la frase gairebé agafant aire amb tres parts i parant. Ella no. Fixin vostès, quan ella està cantant i quan ella té les mans cap avall, de cop gira les mans i sobretot no apartin la mirada d'aquell moment, perquè des del moment que ella gira les mans, la seva veu és gairebé com un ocell que vola, i ho fa amb una delicadesa i sense agafar aire. O sigui que tornem a estar amb un treball extraordinari d'ella, el Vici d'Arte. ara sí, ara tornem a aquell miracle que els deia abans, que va ser la gravació d'Orange de l'any 74, que era un dia on hi havia un mistral terrible i on van estar a punt d'anul·lar l'actuació i ella va decidir continuar. Van anar endavant, estaven tots embolicats amb papers de diaris a sota de la roba, amb molt de fred, i aquell vent que semblava que els hauria d'anar en contra va jugar a favor i es va convertir gairebé en un aliat més. I va sortir una norma que absolutament tothom diu que va ser legendària. I ja veuran, si vostès busquen per YouTube aquesta norma, que hi ha alguns fragments d'aquesta norma d'Orange, i busquen altres normes d'ella mateixa, veuran la diferència. Aquell dia va passar alguna cosa estranya, vull dir, algú ho diu, no ho dic jo, ho diu absolutament tothom. Es va produir un miracle irrepetible. I jo ara els deixo amb aquesta casta diva increïble que canta ella aquí a Orange. Ja veuran vostès el vent tota l'estona, potser el so no és extraordinari, però ella, tot i que diuen que no era molt bona actriu, la veritat és que en aquí la seva presència, el pes, la solidesa i aquella extraordinària cant et deixa absolutament trasbalsat. És molt, molt bonic el que expliquen d'ella, el senyor que va treballar amb ella, i una noia que és una regidora del Metropolitan, que diu una cosa tan preciosa com que quan la Montserrat Caballé canta et fa d'alguna manera, et fa sentir el que viu, no? I que totes les coses que nosaltres vivim, d'alguna manera ella ens les està reflectint i ens les està transmetent, no? I penso que aquí d'alguna manera també es poden sentir identificats, a part de gaudir d'aquest moment extraordinari, també tornin a fixar-se amb el final d'aquesta diva, que es tornaran a quedar sense aire, només de veure com ella aguanta aquest legato continuat, veuran de quina manera tan extraordinària ho fa i com ho expliquen les persones que han estat al seu costat.
On pouvait, avec une femme d'un tel talent, arriver au grand niveau de tragédie. La lyrique, dépasser largement le simple phénomène vocal. Et ça s'est passé dans Norma. Je crois que c'est un des sommets de sa carrière, cette représentation, parce que tout y était. Et le soir de la grande première de Norma, il y avait un mistral énorme, immense. Et le vent soufflait comme fou, et elle a décidé de vaincre la force des éléments. Et c'est absolument inouï parce qu'elle a l'air d'une sorte de déesse au milieu du vent avec les voiles qui flottent, et elle chante tout ça, et on est complètement transporté. Il est très difficile d'écouter et de voir ça sans ressentir à l'intérieur comme une commotion artistique et musicale totale. Je crois qu'on a rarement été si près de la perfection.
Thank you.
Toronto, I think, because it's the most virtuosic repertoire in the soprano literature, is the real point at which we can say, this is the full artist, this is the complete artist.
That are difficult to portray.
Nous avions travaillé beaucoup ensemble sur le personnage, parce que dans le fond, il ne faut jamais oublier que quand nous avons fait cette Norma en 1974, dans l'esprit du monde entier, Norma appartenait à Maria Callas. Quand Maria faisait Norma, elle était la grande prêtresse, d'abord. Et quand elle avait la scène avec ses enfants et qu'elle levait le couteau, on était très surpris qu'elle ne tue pas ses enfants. Elle aurait dû les tuer. Montserrat Cavalier. Jamais. Montserrat de la mère, encore plus que la prêtresse. Et quand elle lève le couteau, on sait déjà que jamais elle pourra le faire. Et ça change toute la vision de l'œuvre.
Beautiful, ever sang Norma before. There were other great Normas, but they didn't have a voice like she did. And for me, she was the best Norma. Absolutely.
I si es, si es queden amb, si els hi ha quedat aire i felicitat, perquè veritablement és una joia veure aquesta senyora actuant. La gran sort que la tenim i que s'ha pogut conservar aquesta gravació. Anem acabant ja. Res, els poso només dos fragments finals. Un, que hi ha un episodi molt divertit que jo no coneixia, no els hi avanço, és a Rússia, i l'altre, que és una mica una filosofia de vida d'ella, que molt, molt breu, però que puguin veure una mica com viu les coses ella.
консерватории, это одно из самых престижных мест для концертов в нашей стране, был прерван концерт. И в середине концерта ей сказали: «Монсеррат, сейчас вы будете непосредственно говорить с космосом». Был просто шок, было прямое включение в космос. Космонавты сказали тогда Монсеррат, что у нас на борту ваш диск, и мы слушаем ваш божественный голос.
Монсеррат Кабаисти – универсальный сеньорин нашей страны.
Моя дорогая Монсеррат, я хочу пожелать вам, моя дорогая, еще долгих-долгих лет жизни и долгих творчеств. Я думаю, что все мы ждем каждого вашего концерта с нетерпением. Красота вашего голоса украшает нашу жизнь.
Entonces, al vivir un instante más, que es un instante menos, se valora en toda su profundidad. Y es cuando no se pierde un solo instante, cuando se vive con plenitud.
Las grandes cosas hay que hablarlas poco y las grandes cosas hay que tenerlas íntimas. En el 74, cuando me operaron de la histerectomía total, pues me hablaron de un tumor maligno que habían sacado, y más tarde en el 85 me diagnosticaron otro. Pero creo que es algo que hay que tenerlo muy presente y hay que tomarlo con mucho coraje, con mucha dignidad y sobre todo sin espavientos. Si tú tienes el libro de tu vida para tu futuro y lo tienes tan lleno, no tienes tiempo de pensar en otra cosa, porque no hay tiempo para más. Hay tiempo para correr a hacer maletas, para correr a cantar en mi caso, ¿no? O para correr a estudiar nuevas obras.
Montserrat is someone that always lives today, but even more tomorrow. What do I sing next year? What do I sing in 2 years? Her ability to be so positive about music and about herself, because she's a very happy woman. The mission is the music. It's not the money. It's she goes to UNICEF, she goes to UNESCO, she goes to those organizations and she helps. Because she knows that music will help. It's not a big deal to get up at 6 o'clock in the morning, taking a plane at 8, to be in Munich today and tomorrow in Moscow and the day afterwards in London. You don't see what happens behind. And her personal and her musical life is one. And this is why she's so strong.
Bueno, y ahora sí que ya anem al final. És molt curtet. A mi m'agrada, això li vaig dir ja una vegada al Ramon, que no m'agrada, quan parlo de personatges, no m'agrada parlar del moment de la mort, perquè penso que val la pena guardar sempre el record en vida, no? I a mi m'agrada aquest final d'aquest fragment on li pregunten a ella, diu, escolta, i tu no et canses d'estar sempre viatjant? I està dalt d'un avió, no? I diu, és que és el que he fet sempre, i és el que hauria volgut fer sempre, segur, evidentment, fins que la salut no va poder, no? Però a mi m'agrada acabar amb aquest esperit positiu d'ella, aquest sentiment de treball i d'amor a la música, i acabarem, que va seguit, és un fragment d'Anna Bolena, també una de les òperes que no era molt coneguda, que ella i la Maria Callas la van ajudar a conèixer, de Caetano Donizetti, i acabem amb aquest final tan bonic, no? Vull dir, ella dient que la seva vida és això, treballar, treballar i treballar, i amb l'Anna Bolena. I, bueno, i fins d'aquí un moment.
Good, honey.
Un beso y felicidades.
Mia ammirazione per tutto quello che
hai fatto, per quello che fai, e sai benissimo che ti sono sempre vicino con tutto il mio amore.
It has always been for me the greatest, greatest of musical pleasures. I love you as a person, as a musician and a singer, and I put my arm around you. God bless you.
I was asking her one time, why do you travel and why do you sing so much? Don't you want to have sometimes a little break? And she says, I don't understand the question. I did it all my life.
Moltíssimes gràcies. Espero que els hi hagi agradat. És un petit tast del gran treball que va fer aquesta senyora, però penso que val la pena recordar-la, recordar el treball exquisit de la seva veu. I jo només puc dir-los que gràcies per deixar-me compartir aquests moments que tant m'estimo amb vostès, perquè és igual, som pocs, però gràcies per estar junts i per deixar-me venir. I moltíssimes gràcies a l'aula. Una abraçada per tots. Una cosa que no sigui molt difícil. Digues, digues. De tu. Per... A veure... Sí. Sí? Terrible? Bueno, a mi m'han arribat també per altres canals que es veu per altres canals també propers, que sembla ser que no tenia un caràcter que això que diu vostè, és seguríssim, bueno, de mal gènit. Però és curiós, en canvi, era mal gènit i tenia molt caràcter, fins i tot amb el Karajan i amb els directors, ella feia el que volia, els deia el que havien de fer, vull dir que tenia molt caràcter. Ella dona la imatge d'algú molt i molt simpàtic i a mi, clar, quan he treballat i tot el material que he trobat, sí que em sembla algú que és molt simpàtic, però segurament deu tenir una altra cara. Segurament, com diem a vegades amb el Ramon, no?, que a la vida hi ha llums i ombres, i també hi ha ombres a la vida d'ells, de la família Cavaller, però clar, qui, ni sóc jo, ni sóc ningú per jutjar, ni ho conec, no?, però possiblement hi hagi aquesta cara, és molt possible, perquè per altres bandes m'ha arribat això. Ella és una dona que és molt simpàtica, vostès ja ho veuen, de seguida s'entrega, sembla ser que va ser molt solidària, però ja deu haver-hi aquesta part. Però ja et dic, jo no l'he coneguda, però sí que és veritat que l'han conegut, que m'han dit... Aquesta és una bona pregunta. Jo no ho he trobat, això. Bàsicament ha fet moltíssima òpera, des de Wagner, Bel Canto, tot, òperes veristes, pràcticament, jo diria que ho ha tocat tot i tot molt bé. Sobre el que em comentes, jo no he trobat cap material de barroc. Si és, no t'ho sabria dir, No t'ho sabria dir. Crec que no. I el que tu dius sí que és cert, això se n'ha parlat sempre, que és aquesta llegenda de la família Cavaller, que eren un clan i que sembla ser que van apartar a la Victòria dels Àngels i que hi havia aquesta rivalitat. Jo és una mica el que li he dit abans al Ramon. Tampoc ho conec a fons, sí que és veritat que se n'ha parlat, sí que existeix això, però, clar, no tinc, saps, un coneixement profund, però sí que és cert que el que tu dius, vull dir, és llegenda popular que això s'ha parlat i s'ha dit. Però ja dic, tots els detalls concrets no els conec, no els sé, però és veritat, de la Victòria dels Àngels pràcticament no se n'ha parlat molt, va ser una gran cantant i també a nivell mundial, no? Però no va tenir potser el llançament que crec jo, que va tenir la Cavaller. Això sí que és cert. Això jo ho havia sentit a dir també. Clar, suposo, si es diu, deu ser veritat. Deu haver-hi part de veritat, exacte. Però sí, això també ho havia sentit a dir jo. Però clar, són coses que sents i que no saps ben bé fins a quin punt. Seria terrible que fos així, perquè veritablement ella té un llançament mundial brutal, vull dir, ja ho heu vist, en tot el món, ha estat aclamada per tot arreu. Seria molt trist que veritablement fos així, això. A mi em sabria molt de greu. Però això es parla, es diu. Sí, és cert. Era una gran figura, vull dir, això ningú ho dubta. El que passa és que sí que és cert que, clar, també era un altre personatge, era molt més... Ella va ser molt més extrovertida, tenia el germà Cavaller, que sí que és cert que va ajudar precisament a altres cantants, com van ajudar el Carreras, el Joan Pons, l'Aragall, crec que també, o sigui, sí que han ajudat. O sigui, per una banda, ells han ajudat, per l'altra banda, sí que hi ha aquesta llegenda de la Victòria dels Àngels, que va ser, sens dubte, una immensa, grandiosa cantant. I vaja, jo ara no conec a nivell mundial, no conec ben bé exactament, però jo diria que crec que fins i tot va estar al Festival Wagner algunes vegades. Vull dir que sí, vull dir, és això que sap greu, la veritat. Sap greu que si és que és així, que hagi sigut així, no? Sí. 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 I estava mort. Sí, crec que és a Eivissa. Diria que va ser gravat a Eivissa, eh? Vull dir, ara t'ho dic de memòria. Segur que si ho investigo t'ho puc dir. Però, no, crec que va ser a Eivissa. Sí, perquè no recordava que, és veritat, quan van ser les Olimpiades, ell ja havia mort. Sí, ja havien parlat tant. No, i és cert, estava... Era una gravació, no sé quants anys abans, però va ser, ja et dic... Sí. No, la veritat és que va ser extraordinari, va ser un gran treball i un llançament per a Barcelona. Van ser unes grans Olimpiades les que vam tenir, això sí que és ben cert, no? I, bueno, va ser una gran idea i que la combinació d'ells dos, la veritat és que és curiosa i va ser molt divertida i va resultar, penso jo, no? Que va tenir el seu atractiu, això sí. Sí.
Quines són les diferències que hi podien haver entre una i l'altra? És el que feia més bé una que l'altra.
A veure...
La casta viva, la norma...
Totes dues...
...la comentaven meravellosament bé.
Sí, exacte.
Però què podia distingir?
A veure... No, què va. Jo et donaré la meva opinió, però evidentment això sí que és una cosa ben personal, no? Perquè hi haurà qui li encantarà la Calas i qui li agrada la Cavaller i també qui ens agrada les dues, perquè les dues són absolutament extraordinàries a la seva mesura. Hi ha qui diu, i és cert, la veu de la Calas no és tan dolça ni tan delicada com la Cavaller. Hi ha qui diu fins i tot que és una veu, i això ho trobo una mica exagerat, que és una veu arrovellada. Jo no hi estic d'acord, amb això, i que crida. O sigui, la Calas portava també el sentiment dramàtic a dintre, no? Quan cantava semblava que estigués vivint el patiment del món sencer, no? I això veritablement ho transmetia, i la Calas, jo tinc una veneració total per ella, no? Però ja dic, no és qüestió de ser expert o no, senzillament és qüestió de que t'arribi o no, no? Jo penso que totes dues, potser diria de la Cavaller la delicadesa. Sí que és cert que la Cavaller sí que tenia aquest, això que us he remarcat tant i tant, aquest do, aquest fiato, aquesta manera tan immensa de resistir, d'aguantar l'aire. Això la Calas no ho té tant. La Calas va ser una gran innovadora del gènere, va recuperar moltíssimes coses, moltes obres desconegudes, va ser, bueno, la Calas és la gran Calas, no? Però aquesta delicadesa de la veu, aquest afinament, això sí que és ben bé Cavaller, no? Llavors, jo sincerament no t'ajudaré gaire, em quedo amb les dues, perquè... Sí. Jo la Calas, ja et vaig dir que m'encantaria, i sí que això sí que ho dic, si mai voleu que torni, que ja estaré feliç. La Calas sí que necessita dos dies segur, perquè amb la Cavaller ja l'hem comprimida molt, però la Calas sí que té, que, clar, té la seva vida de cantant, que va ser molts pocs anys, potser uns 15 anys, en canvi la Cavaller gairebé 50 anys, no? Però hi ha la intensa vida social i sobretot tot el que va fer ella, que va trencar i que va renovar el gènere, és immens. I les gradacions de la Calas sí que també valen molt, molt, molt la pena, perquè tampoc n'hi ha tantes, no? Com que té una vida també molt intensa, bueno, no és que vulgui venir dues vegades, però és que ja m'agradaria, Però sí que la Calas sí que necessitem ben bé dos, perquè ja et dic, era una sessió que a vegades la feia amb quatre sessions, no? Llavors... Ja et dic, si pot ser amb dos, millor, perquè ens quedem molt més amb ella, no? Amb el seu retrat, no? Sí, jo m'estic venent ja, eh? Mana? Oh. Ojalà. Tant de bo. Tant de bo. O sigui, és el que tots hem de confiar. I repeteixo, moltíssimes gràcies, perquè compartir amb vosaltres és un plaer, és un plaer immens. Gràcies per venir. Merci.